L'últim llibre que he llegit en català i del qual parlarem en una tertúlia el dia 30 de juny és L'illa de les dones del mar, de Lisa C., autora nord-americana amb avantpassats xinesos. En la nostra tertúlia ja hem parlat altres vegades de llibres seus com L'abanico de seda i Les xiques de Xangai. I d'alguna manera, el relat de L'illa de les dones del mar té aquestes dues novel·les com a antecedents. La primera perquè tracta de l'amistat entre dues dones i la segona perquè toca bastant el tema de la guerra, de les guerres. L'illa de les dones del mar està escrita de manera que cobreix 70 anys. I està estructurada de manera que el present, com en el present en el que comença la història, situat al 2008, alterna amb una aproximació que més o menys va des de 1938 fins a 1961. És a dir, que en total cobreix 70 anys d'història de Jeju i de Corea. El relat està situat a Jeju, que és una illa que queda davant de la costa sud de Corea del Sud, i tracta com a tema de base de la comunitat Haineo. Aquest és un terme coreà, jo no sé si el pronuncio bé, simplement llegeixo literalment Haineo, i es refereix a les dones bussejadores, característiques d'aquesta zona de Corea, que han esdevingut conegudes en els darrers anys, possiblement pel turisme, però que és una tradició que es remunta al segle V. I aquestes dones bussejadores són conegudes pel seu esperit independent, per ser molt fortes, molt capaces d'aguantar fred a l'aigua i una immersió molt llarga. L'estructura familiar en la que tradicionalment han viscut és una estructura semi-matriarcal i en la qual el busseig al mar era, generalment, la principal sustentació de la família. Després de que Corea esdevingués colònia japonesa, el busseig es va convertir en una activitat bastant més lucrativa que havia estat abans, perquè els japonesos van permetre que les Haineo poguessin vendre les seves captures al mercat lliure i d'aquesta manera treure'n beneficis. Però, com deia, el llibre tracta de les Haineo des de 1938, de manera que veiem bastant el canvi entre la tradició i tota la modernització que es va produir al llarg del segle XX. La novel·la, com deia, està estructurada amb flashbacks i flash-forwards. Comença el 2008 i llavors va retrocedint al moment en què les dues noies amigues es coneixen fins al final, que les dues noies són... Bueno, una ja ha mort i l'altra és besàvia, és molt vella. La història, a part de l'amistat entre aquestes dues noies, l'amistat al principi i el distanciament després i l'odi de la principal protagonista, que es diu Yong-suk, narra aquesta història, però alhora i bastant reiteradament també tracta del colonialisme japonès dels anys 30 i 40, de la guerra amb Japó, de la Guerra Mundial i dels temes, de dos grans temes com són la culpa i el perdó. La història comença amb la protagonista Yong-suk, que ja és una besàvia, que ja és una dona molt gran, a l'any 2008 collint algues a la vora del mar i amb unes turistes nord-americanes que insisteixen a parlar-hi. Al llarg del relat sabem que aquestes dues dones nord-americanes, una mare i una filla de Califòrnia, volen parlar amb ella perquè són la neta i besneta de la que va ser la seva millor amiga, la Milla. I d'aquí ella no ha volgut saber res, perquè no li perdona que no pogués evitar els assassinats del seu home, del seu fill, del que llavors era un nen petit, i la seva cunyada amb problemes mentals. Aquesta és la perspectiva de la protagonista, clar, però és la perspectiva que durant tota la narració llegim com a lectores. I en gran part la història només s'entén quan has arribat al final. No m'agradaria desvelar massa els detalls, però bueno, en principi sempre ho faig. Així que si no es vol saber com acaba la història o si no voleu un spoiler, potser es pot deixar d'escoltar aquí. Quan les dues noies tenien 15 anys i aprenien a fer de jaineo, estaven aprenent a bussejar, la mare de la protagonista els hi diu: "Sou com germanes i espero que tingueu cura una de l'altra, com si en realitat compartíssiu llaços de sang." L'amistat entre les dues és realment forta, és molt profunda, fins que es casen. I un dels detalls com més bonics de la història és que encara que cap de les dues sap escriure gaire, cada cop que tenen una vivència que és especial, amb un carbó i un paper fan un calc. I aquests calcs que es conserven són un símbol de l'amistat. El que passa és que en un moment de la història, després de que a la Guerra de Corea han mort aquests tres membres importants de la família de la Jung-suk, el fill petit, l'home amb qui s'estimen moltíssim i ja tenien tres fills i del qual ella està embarassada quan el maten, en aquest moment l'amistat es trenca i l'odi és el que preval, no?, en la narració. I llavors la Jung-suk, a través d'aquest odi, revisa el passat i dubta de que fos com va ser, no? Li sembla que no va ser com ella havia cregut. I aquest és un exemple, segurament, de que quan es miren les coses amb un filtre determinat, en aquest cas el filtre de l'odi, ja no es veuen les coses com són, no es veuen les coses clarament, sinó que el filtre ho tenyeix tot. I això és el que li passa a ella una mica. Llavors comença a pensar que tot el que va fer la Milla ho va fer per uns interessos i ho va fer com per fer-li mal, quan en realitat, si mirem la perspectiva des de la qual la Milla ha actuat, és més aviat amor, un amor molt pur. Però bueno, la Milla, aquesta amiga, té la càrrega de ser filla d'un col·laboracionista japonès. I a la novel·la apareix el concepte de culpa apareix en moltíssimes ocasions, perquè cada cop que mor una de les bussejadores, la que estava més a prop o la que anava amb ella o la que, bueno, van per parelles i la que en principi hauria d'haver estat pendent de la que mor, doncs es queda amb una culpa immensa. Però també a nivell polític hi ha el concepte de culpa per associació, que vol dir que realment qui té la culpa per associació no ha fet res malament, però ho han fet segurament amb algú amb qui es té relació, els pares, per exemple, en el cas de la Milla. A vegades ni tan sols ha fet res ningú malament, però els familiars dels que havien sigut assassinats a la guerra els hi quedava com una etiqueta de culpa per associació, que a vegades impedia que poguessin accedir a la universitat, a l'escola o a diferents coses relacionades amb institucions. I en algun moment la Milla acaba expressant que tot el que ha patit a la vida segurament ho mereixia. I té com el sentiment de culpa per associació o no, per ser filla de col·laboracionistes o no, el té molt, molt, molt arrelat. Però una de les idees principals, i aquí un potencial spoiler, que és el que es desvela al final de la novel·la, és que entendre és perdonar. I clar, quan això li arriba a la Yong-suk, a la protagonista, doncs, tenint en compte que gran part de la seva vida l'ha fet amb ràbia i incapaç de perdonar, doncs gairebé sembla una mica irònic des del punt de vista narratiu. Però entendre és perdonar. Aquesta semblaria ser la idea de fons de la novel·la. És una novel·la que és força llarga. En total té gairebé 500 pàgines, o sigui, 470, i toca moltíssimes coses que segurament desconeixem perquè ens queden molt, molt a l'Orient, molt, molt lluny. És una història de la que no se'ns ha parlat gaire. I tot i que com a novel·la, realment, si tingués 200 pàgines menys, també funcionaria, doncs és un relat interessant, també d'un tema que no és gaire freqüent en novel·les. I bé, doncs el dia 30 de juny, a les 11 del matí, parlarem d'aquest llibre i suposo que en traurem bastantes idees noves. Si m'heu escoltat fins aquí, moltes gràcies i que tingueu bona setmana.